dimecres a tothom. Som aquí una setmana més a L'Amunt al Taló, el programa radiofònic més teatral de la ciutat. A L'Amunt al Taló us apropem, com ja sabeu, al teatre local, des de totes les seves visions. Estareu al dia de l'agenda teatral de la nostra ciutat, parlarem de la història de Sabadell, vinculada també a la cultura i al teatre, descobrirem les reaccions dels espectadors sabadellencs i sabadellenques i conversarem amb els i les protagonistes d'aquesta temporada, entre moltes altres coses. Així que benvinguts i benvingudes una setmana més a L'Amunt al Taló. Com sabeu, són dies convulsos. En tots els nostres pensaments, en algun moment o altre, apareix la gent de València, que avui, després de dues setmanes del dia catastròfic, encara treballen i lluiten per aconseguir un bri de normalitat a les seves vides, mentre l'ajuda encara s'espera i encara ha d'arribar. Però no totes les notícies són València. El passat 25 d'octubre, la dimissió i les primeres denúncies públiques cap a Íñigo Errejón van encentar una allau de missatges i denúncies cap a altres personalitats públiques, entre les quals també van sortir noms del món audiovisual català i de les arts escèniques. Instagram i altres xarxes socials s'han convertit en un espai segur per a les víctimes, un espai on explicar i denunciar sense ser jutjades, sense el dubte que les envolta i amb total veracitat cap a les seves històries. Suficient? Doncs segurament no. Aquest espai segur també hauria de ser la justícia, les comissaries de policia i tots els espais que una víctima ha d'anar travessant durant aquest procés de denúncia. Sí, tot allò explicat a les xarxes socials no té per què ser veritat, però està sent un detonador perquè altres persones se sentin amb valor d'explicar, d'aixecar la veu i d'assenyalar. S'ha acabat el silenci, és hora de parlar, de reparar i de canviar. I a totes vosaltres, no esteu soles. Doncs ara sí, fem un repàs dels continguts del programa d'avui.
Amunt al Taló.
Avui ens acompanya a l'inici del programa el nostre apuntador Pol Joera per fer-nos ressò de l'espectacle que ha acabat ara la sabadellenca Joana Vilapuig a Madrid, a Juana de Arco. Repassarem, com sempre, les propostes teatrals que tenim per aquest cap de setmana a la ciutat, de la mà de l'Aina Fenoll. Parlarem en part de l'equip del primer espectacle de la programació de nits al vestíbul del Teatre Sant Vicenç. Parlem d'amor i altres. El nostre equip de carrer ha viatjat al Teatre de la Faràndula per saber com ha anat l'estrena de La Blancaneus i els Set Nans. L'Edu Gil ens visita a l'estudi per parlar de quatre propostes que estan actualment a la gran pantalla. Parlarem de La Sustancia, Jurado número 2, Marco i Robot Salvaje. I finalment acabarem el programa amb la nostra col·laboradora Elvira Frank, que ens porta els seus comentaris de dues obres de la ciutat de Barcelona. Ens parlarà de Allà lluny hi ha una caseta, a la Sala Beckett, i Glengarry Glen Ross al Heartbreak Hotel. Ara sí, després de fer aquest repàs dels continguts del programa, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. L'apuntador.
Doncs arriba el moment de l'actualitat teatral i per això hem de saludar el nostre apuntador, Pol Joera. Bon vespre, Pol, què tal?
Hola, Carlota, què tal, vosaltres?
Últimament ens veiem bastant per aquí, eh? Hi ha notícies, sí. Hi ha actualitat.
Sembla que...
Avui què ens portes?
Bé, ja saps que ens agrada explicar projectes culturals i teatrals que tenen vinculació amb la nostra ciutat, Carlota. Llavors és per això que avui vinc a parlar-te d'un projecte teatral situat a Madrid, és a dir, no aquí a Sabadell, sinó a la capital del país, però en la que la sabadellenca Joana Vilapuig doncs n'ha estat una de les protagonistes. Estem parlant de Juana de Arco, val? Una obra de teatre de la directora Marta Pozos, que ha estat a la Nave 10, a Matadero de Madrid, un espectacle amb 7 actrius dalt de l'escenari que reivindiquen la figura de Juana de Arco com una llum desafiant i una flama d'amor viva en un període de foscor. Sentim les declaracions de l'actriu, Carlota, si et sembla, sabadellenca, de com ha estat aquesta experiència.
Doncs la Marta, jo havia fet un curs amb ella. La veritat és que no la coneixia, em va recomanar fer el curs de direcció amb ella i vaig fer un curs i em va una mica flipar la manera com ella té d'entendre la feina, amb el teatre, l'art. Ella ve de les arts plàstiques i aleshores, clar, o sigui, tots els seus muntatges tenen algú molt plàstic i molt com potent a nivell visual. I bueno, la veritat és que ha sigut un procés superespecial. La Marta deia com que cada nit faríem un ritual, que la funció era un ritual, i realment així ho hem sentit. I no sé, ha sigut molt bonic poder treballar des d'aquest lloc, perquè al final tu com a actor o actriu, pues, vaig treballant amb diferents directors que tenen maneres diferents de fer. I ha sigut molt, molt bonic i molt enriquidor aprendre de la Marta i del lloc on ella mira i des del lloc on ella crea, que al final també jo quan venia cap aquí sabia que el formar part d'un espectacle de la Marta era una mica com ser un color més en la seva peça, com en la seva peça, i això és molt bonic.
Amb ella també hem volgut reflexionar sobre com ha estat treballar a Madrid. A veure què hi diu.
Doncs, o sigui, sí que havia treballat a Madrid diverses vegades, però és veritat que aquesta era la primera vegada que venia aquí i començava el projecte aquí, perquè havia portat altres projectes com que ja havia estrenat a Barcelona, a Madrid, i sí que en aquest cas era més com venir aquí exactament només per fer aquesta obra, també per primera vegada fer com un personatge així que em feia tant respecte com és Joana d'Arc. I la veritat és que amb les companyes no hi havia treballat mai, i ni amb la directora ni amb la Marta. Vull dir que tot ha sigut molt nou i molt bonic.
Juana d'Arco, com deia, ha estat un projecte liderat per dones, tant a la direcció com al repartiment. La Joana també ens explica quin ambient ha generat això durant el projecte. Escoltem-la.
O sigui, la Marta ja des del primer dia ens va dir «Todas sois Juana». I vamos a crear el cuerpo de Juana. Aleshores hi ha algú com de molta, molta, molta pinya, perquè que és el que hem hagut de fer. O sigui, realment, no sé, ha sigut molt bonic això, perquè totes hem tirat endavant cada nit la funció, perquè era molt una.
Interpretar Juana d'Arco ha estat tot un repte per l'actriu. Escoltem què hi diu.
És que ha sigut molt fort. A nivell personal, jo crec que sento una mica un abans i un després en molts sentits, professional i personalment. Aleshores, crec que avui és el primer dia que no fem funció, després de com d'estar 2 mesos treballant i només parant un dia a la setmana, i avui és com el primer dia. Aleshores, crec que no sóc capaç encara de respondre't aquesta pregunta. Crec que molts. Juana d'Arco va ser una persona molt important, una dona molt important.
Finalment, per acabar, li hem volgut preguntar a l'actriu quins són els reptes que té per endavant.
De moment ara torno, que també tinc bastantes ganes, i sí, tinc algunes coses, però res així tancat, aleshores, com sí, esperem que vagin sortint coses.
Això és tot, Carlota, amb aquestes declaracions de l'actriu acabem nosaltres.
Perfecte, molt sí. Contents d'escoltar actrius i actors sabadellencs que travessen fronteres, en aquest cas que se'n van cap a Madrid amb un projecte sí. De tant èxit, i esperem que Juana d'Arco també visiti aviat a veure la capital catalana i poder-la veure també, la Joana, als nostres escenaris.
Exacte, serà tot un plaer.
I tant que sí. Moltes gràcies, Pol. Fins aviat.
Fins aviat. Adéu.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Doncs ha arribat el moment de repassar les propostes teatrals i escèniques que tenim aquest cap de setmana a la nostra ciutat. I per fer-ho ja tenim a punt una nova incorporació del programa. En aquest cas serà l'Aina Fanoll. Bon vespre, Aina, què tal?
Bon vespre, Carlota.
I benvinguda a l'Amunt al Taló.
Moltes gràcies.
Perfecte, doncs ens fas un repàs de quines propostes tenim aquests dies a la ciutat.
I tant, aquest cap de setmana, si us agrada el teatre, podeu anar cap a la Creu Alta, al Teatre Sant Vicenç, on estrenen Parlem d'amor i d'altres a Nits al Vestíbul. L'estrena és aquest dissabte 16 a 14:45 i les entrades ja estan exaurides fins al 24 de novembre. Si no m'equivoco, només en queden disponibles al 30 de novembre. Els músics de Bremen faran les seves dues últimes funcions aquest diumenge a 11:45 del matí i també a les 18:00 PM. Entrades al portal Fila 12 o bé a la taquilla del teatre dissabte de 7:45 a 8:00 o una hora abans de l'inici de les funcions. Al barri de Gràcia, al Cirbo Teatre, última oportunitat per veure Mort, una comèdia basada en la novel·la de Terry Pratchett. La podeu veure el dissabte 16 a les 9 del vespre i diumenge 17 a les 18:00 PM. Entrades via WhatsApp, apunteu número, al 627-76-91-65. Al centre, la joventut de la Faràndula sembla que s'acomiada definitivament de la Blancaneus i els 7 nans, el musical infantil que ha triomfat també al Teatre Poliorama de Barcelona la temporada passada. Funcions aquest dissabte, dia 16, a les 6 de la tarda, i diumenge 17, doble funció, a les 12 del matí i a les 6 de la tarda. I, per acabar, el Teatre Principal, dissabte 16 de novembre, Nanook, un espectacle familiar, i diumenge 17, Tu i jo, un espectacle de dansa. Els dos estan inclosos dins del festival El Petit. I, per altra banda, a Cal Estruc, la fabulosa història de Besarcús, un espectacle de malabarismes i acrobàcies.
Perfecte, doncs Aina, déu-n'hi-do a l'agenda que tenim aquest cap de setmana.
Sí.
N'ha estat molta i per això fem un recordatori als oients d'on poden trobar tota aquesta informació per si alguna cosa se'ls hi ha passat per alt.
Sí, recordeu que podeu trobar tota la informació sobre les representacions, els horaris i la venda d'entrades a l'app Sincronitzats de l'Ajuntament de Sabadell o al web de Sabadell Cultura.
Perfecte, Aina, doncs moltíssimes gràcies i ens veiem aviat.
Moltes gràcies, fins aviat.
Amunt al taló amb els teatres de l'Estar. L'entrevista.
Aquest dissabte 16 de novembre comença la programació de les nits al vestíbul al Teatre Sant Vicenç. Aquesta programació, ja n'hem parlat al programa, es caracteritza per ser espectacles de petit format situats al vestíbul del teatre, en format de cafè-teatre. El primer espectacle que obre la programació d'aquesta temporada és Parlem d'amor i altres, un espectacle format per un conjunt d'escenes que tenen un mateix fil conductor, l'amor. I per parlar sobre l'amor i sobre també l'espectacle, tenim a l'estudi, a part de l'equip d'aquesta obra de teatre. Tenim amb nosaltres a Jordi Santamaria, director i intèrpret de l'espectacle, i Xavi Ponce i Ricard Jiménez, també actors de l'espectacle. Bon vespre a tots tres.
Hola, bon vespre.
Bon vespre.
Primer, moltes gràcies per compartir aquesta estoneta i per parlar-nos d'aquest projecte. Començaré fent-li una pregunta al Jordi.
M'ha tocat.
T'ha tocat, el primer. Parlem d'amor i altres, és un espectacle de creació pròpia. Com ha estat aquest procés? D'on surt aquesta idea?
Doncs mira, el projecte surt d'un final de projecte del TXL, pensat per fer un espectacle amb 42 personatges diferents, o sigui, amb 24 actors, 22 actors, i per fer-ho amb un escenari gran. Això era la idea inicial. No va poder ser, perquè al final, per temes de dates, no ens va quadrar, i en un moment determinat penso, bueno, pues si no ho podem fer amb escenari gran, reconvertim-ho i pensem en un escenari petit. Els personatges continuen siguent els mateixos, però els actors s'han de reduir. I reduïm a 10 actors que fan els 40 i escaig personatges.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Situem, per qui no sàpiga què és el TXL, és el taller per adults que està fent al Teatre Sant Vicenç, i d'allà surt també doncs, part del repartiment.
Sí.
També. Cada actor i actriu, com deia el Jordi, interpreta molts personatges durant l'espectacle, i ara ja me'n vaig a l'altra banda de la taula que tenim a dos dels actors. Com ha estat això, de fer molts personatges en diferents escenes, molt diferents, entenc, cadascun d'ells? Com ha estat aquest procés per vosaltres?
Bé, doncs la veritat és que ha estat una feina molt interessant. Hem fet una feina entre tots, en aquest sentit. Ens anàvem complementant idees, escolta, jo ho veig d'aquesta manera, com el veus tu primer, llavors per crear-lo i a partir d'aquí anar-lo matitzant i arreglant una miqueta. La veritat és que ha estat molt, molt divertit i molt engrescador per nosaltres. I cada vegada, a dia d'avui, tot i a punt d'estrenar, anem fent girs, a vegades cosetes que també... I, ostres, això està bé, això ens agrada. I, bueno, una feina entre tots. Molt interessant i molt divertit. Costa, en el moment aquest, que potser canvies un personatge a l'altre, sí que és veritat, però bé, l'escena també ja t'hi porta, també. Per tant, molt interessant. No sé,
Ricard.
És un repte, al final. A mi, quan m'ho va proposar el Jordi, em va dir, vols participar? I li dic, sí, dic, cap problema. Diu, però tindràs tres personatges que seran molt diferents l'un de l'altre. I dic, home... A veure, jo sóc amateur, o sigui, no tinc molta... Diu, cap problema, no et preocupis. I és un repte molt, molt important per mi, perquè són tres personatges que no tenen res a veure, ni el primer, ni el segon, ni el tercer. Sobretot el segon.
Sobretot el segon.
Sobretot el segon.
Ara us demanaré que em feu, no spoilers, però que m'expliqueu una mica quins personatges d'aquests 40 i pico podrem anar veient, sense gaire spoilers, que volem que l'espectador també s'impressioni, eh? Per saber quin tipus de persones apareixen en aquestes escenes i històries d'amor.
Personatges que, per exemple, un que és totalment intransigent, amb la seva família, amb la seva filla, sobretot, que no suporta, que és intolerant, o sigui, és un personatge molt intolerant. Hi ha un altre que no té cap mena de vergonya en absolut, i ho podreu veure, molt, molt divertit, amb les seves companyes d'universitat, en fi. I, bueno, i el primer és un altre personatge, en el meu cas, per exemple, que és un Viva la Virgen, ¿vale? Per dir-ho d'alguna manera així...
Home, Déu-n'hi-do, doncs, els teus tres personatges, Ricard.
Molt ràpid, o sigui, no li importa res, li és igual el que li estigui passant al seu amic de l'ànima, ell tot és banal, total... És així, més o menys, no, Jordi?
És així, i jo sempre dic que segurament una de les coses més xules d'aquesta obra és que podrem descobrir els actors en la seva essència, perquè segurament moltes vegades estem molt encasillats a fer un tipus de paper, i gràcies a aquesta obra, i sobretot, i justament coincideix que el tinc dos aquí al davant, que en el seu cas aquests canvis són extremadament xulos, perquè passen d'un extrem a l'altre i et quedes com molt al·lucinat, no? Que és la gràcia, és el risc del vestíbul, però a la vegada és la seva gràcia. I en el cas del Xavi i del Ricard és una passada, perquè jo estic supercontent quan els veig, que han aconseguit donar-li aquell toc tan diferent a cada un dels personatges, que és al·lucinant, és molt xulo, és molt xulo, de veritat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, també amb ganes d'anar descobrint tots aquests personatges. Com hem dit abans, l'amor, tema principal de l'espectacle, però em sembla, Jordi, que ho ha enfocat l'amor en cada escena des d'una visió diferent. Ens en pots fer 5 cèntims d'aquests amors que aniran apareixent al llarg de l'obra?
Bé, doncs, tracten de diferents parts d'amor i fins a algun desamor o amor en crisi, no? Uh-huh. Llavors, pot haver una escena que ens fa una mica d'introducció del que és l'amor, amb definicions i alguna cançó. Llavors hi ha una altra escena que ens recorda que parla del primer amor, aquell primer amor que un ha viscut i què passaria si al cap del temps el retrobes. Hi ha una altra escena amb una parella que està en una crisi temporal. És possible redreçar l'amor quan realment hi ha una estimació important al darrere? O una altra escena on tenim unes vídues que estan de cos present al seu exmarit i realment l'estimaven o realment només estaven amb ell perquè era milionari i estaven esperant que es morís per poder heretar l'herència. O fins i tot una altra parella amb crisi que necessiten anar a teràpia. Realment la teràpia els pot ajudar a donar una solució? Una mica són tots aquests puntets que es van tocar.
Per tant, jo crec que una obra que pot fer que l'espectador en alguna d'aquestes històries s'hi senti identificat.
Completament.
Sí,
sí, sí, sí,
en quines participeu vosaltres, d'aquestes escenes? Xavi, el Ricard més o menys l'hem anat sentint i potser ens podem imaginar ara amb les pistes que ens ha donat el Jordi a quines va apareixent.
Sí, jo potser seria una d'aquestes de l'amor amb crisi, una crisi... és un tòpic, potser, però el típic home que, bueno, no se n'entera a vegades molt de les coses, que passa una miqueta, en aquest sentit, l'espai aquest més emocional... no el té molt apamat, per dir-ho d'una manera, i després doncs, se n'adona que realment, ostres, amb l'ajuda dels altres, més o menys, això, i, bueno, i va prenent aquest sentit. Potser no seria tan primari, però Déu-n'hi-do. Va en aquest sentit. Però, i després altres, això, la parella amb crisi que necessita anar a teràpia, però potser no hi ha manera. En aquest sentit,
a vegades no hi ha altres... solució, no cal lluitar-ho
depèn del terapeuta.
També és important, també és important.
Exacte. Però sí que és veritat que això, que es veuen reflexades, fins i tot faltarien moltes més escenes pels tipus d'amor que hi ha.
Dona per molt.
Aquí ho deixem, la segona part estarà allà, Jordi.
Exacte, perfecte, no, nosaltres encantats. I una altra de les característiques, com dèiem a l'inici d'aquests espectacles que es fan al vestíbul, és que, clar, el públic està molt a prop dels actors i les actrius. Heu aprofitat aquesta disposició de l'espai també per ser més propers amb el públic, jugar amb alguna interacció?
Hem aprofitat per jugar molt amb el públic. Realment, el que diem és que el públic haurà de venir i tindrà un paper molt important en diverses d'aquestes escenes. I no podem dir res més.
S'ha de venir.
Actors, en aquest cas, en tenim dos aquí, però també suposo que podeu parlar per la resta. Afegeix una mica de pressió saber que l'espectador està a un metre teu?
Molt. Fa molt respecte.
Clar.
Perquè jo sempre dic que a l'escenari al final estàs cobert. Et queden lluny, està fosc, no els veus, però allà és un metre el que hi ha de distància. O sigui, és molt a prop.
Sí, molt sí, per prop. Tant, nerviosos per aquest aspecte també.
També a vegada, no ho sé, a mi m'agrada la part aquesta motivacional de tenir-los a prop i... És xulo interaccionar, també, aquestes interaccions més directes, més properes, veure les cares, les reaccions, també. Suposo que també a la vegada pot animar molt o desanimar molt.
Jo crec que té aquesta... És una moneda amb dues cares, no? Si de cop i volta veus que la reacció del públic doncs és engrescadora, l'obra pot agafar una velocitat i una energia molt més potent. Però a la vegada, si veus algun lloc que se'ls tanquen els ulls, no? Sí. Dius, llàstima, hem de fer alguna cosa, però també doncs en aquell moment adonar-te que has de fer alguna cosa perquè allò desperti. El Jordi ens ha fet res 5 cèntims, ho ha deixat anar que hi ha alguna cançó. És una comèdia musical. Quin equilibri hi ha entre text i cançó o música?
Aquí és que el problema és que jo sóc com sóc. I llavors jo, que la gent que em coneix, que sap que a més composo cançons i això, m'agrada posar una mica de tot. Llavors, bàsicament és una obra de text, però hi ha com 5 o 6 cançons pel mig. I cançons, algunes amb músiques conegudes amb adaptació pròpia, i algunes de pròpies, que també hi són. Llavors, per això dic que hi ha una mica de tot, perquè a mi m'agrada molt el teatre musical i tot el que faig sempre m'agrada posar música pel mig, i aquesta no podia ser menys. I a més, amb la sort de poder comptar amb els 10, que en un moment determinat puguin cantar i ballar. Això, sí.
Clar, ara ho pensava. Sou uns actors amb tots els tipus de disciplines a les mans. Déu-n'hi-do, també, aprendre's paper, cantar...
Ballar. També hi ha una part de ball.
Imagina't.
Petita, però bé. Sí, hi és.
Però en una cançó sempre anima l'espectador moltes vegades.
Jo sempre crec que... Bueno, sempre que parlo de la música dic que jo no sabria viure sense música, sempre dic el mateix, i que la meva vida està, evidentment, gira al voltant de la música, i per això hi ha la música present en aquesta obra. I la veritat és que, clar que anima. I ens ajuda molt com a fil conductor, perquè en un moment determinat ens dona un caliu diferent i fa que puguem fins i tot apropar-nos més al públic i animar-los.
I a més, també no es pot entendre l'amor sense les milions de cançons que s'han escrit.
De fet,
no?
hi ha una escena que justament parla d'això.
Ah, veus, ja m'he avançat,
Llavors, doncs, exacte, vull dir que parla de tot, la quantitat al llarg de la història de cançons que parlen d'amor i de desamor. I que en un moment determinat, com deies abans, un la sent i s'hi sent reflectit en un moment o una època de la seva vida.
Sí. Perfecte, se'ns acaba el temps, però abans d'acabar, dieu als oients per què han de venir a veure Parlem d'amor i altres.
Us ho passareu molt bé i un aire fresc, una cosa penso que és diferent amb tothom qui ha parlat d'això i que penso que poden gaudir-ho molt i veure reflectits també en aquest sentit. I bueno, gaudir a venir amb ment oberta i a disfrutar de l'espectacle.
Alguna cosa més?
Home, jo, siguent l'autor, que sisplau, no ens deixeu sols. Realment jo crec que hem intentat fer una cosa molt divertida. El que busquem és que la gent s'ho passi bé i que durant una hora i 10 minuts no pensi en altra cosa que en disfrutar i riure i passar una estona entranyable i divertida.
Doncs jo crec que no calen més motius per venir, tot i que si els oients que ens estan escoltant en tenen ganes, doncs només els hi quedarà anar-hi el 30 de novembre, que pel que tenim informació heu prorrogat ja una funció més, perquè abans d'estrenar ja heu exhaurit totes les entrades. Sumem-li una mica més de pressió, no?
Sí.
Perquè quan dius, que es venguin les entrades, no? I a la que veus que dius, ostres, tu, que ja no n'hi ha, no? Què és això? Què passarà?
És molt xungo. És molt xungo perquè aquests últims assajos comencem, tots els començo igual dient, senyors, us recordo que hem vengut totes les entrades, és una pressió addicional, no ho hem de fer bé, hem de rosar l'excel·lència. O sigui que ens ho hem de passar bé, evidentment, que per això ho fem, hem d'aconseguir que la gent ho passi bé, però sí, és una pressió addicional perquè estem super, super contents perquè no ens ho creiem, que quan vaig començar a veure exaurit, dic, no pot ser. Vull dir que realment, ostres, molta pressió, però el que esperem és no defraudar ningú.
Perfecte, doncs moltes gràcies a tots tres per ser avui aquí a l'Amunt al Taló i us desitgem que l'estrena vagi molt bé també i aquesta pròrroga que també cabi exaurida en res, que tampoc queden masses entrades, eh?
La meitat de les entrades queden.
O sigui que afanyem-nos a agafar-les. I també felicitar tot l'equip que no podem tenir aquí, perquè clar, si són 40 i pico personatges, 10 actors, aquí no hi cabem. Hi ha una petita representació, però també felicitar tot l'equip. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La Claca.
Hola, hola. Avui des de la Claca ens hem mogut al Teatre La Faràndula per veure la Blancaneus i els Set Nans. La joventut de La Faràndula estrena temporada amb el musical que ja va triomfar el programa. Acompanyeu-nos. Hola, Biel, què t'ha semblat l'obra?
Doncs mira, jo porto venint a la Blancaneus des de que ho feia la Jèssica, de Blancaneus, i mira, és que no podia parar de riure tota l'estona. Jo no entenc, però sempre m'encanta i em fa molta gràcia aquesta obra, sempre que la veig.
Estem aquí amb la nova innovació de la Blancaneus, que són els animalons del bosc. Què? Com ha anat? Hi ha hagut molts nervis a l'estrena?
Sí, bastant.
Estàvem que ens costa que tothom es faci el pentinat, que el maquillatge, però és molt guai.
I quin és el vostre moment preferit de l'obra?
Al final.
A mi quan la Blancaneus li diu que no al príncep del petó.
També el de la Júlia.
I què creieu, que la Blancaneus hauria d'acabar amb el soldat o amb el príncep?
Amb el soldat.
Amb el príncep.
Amb el príncep.
Sou tim príncep, eh?
No.
Ella no, eh?
No.
Hola, com et diu?
Arnau Fanoi.
I què, t'ha agradat l'obra? Ha rigut?
Sí.
I quin és el teu moment preferit de l'obra?
Molts, però m'agrada molt quan la bruixa es transforma i quan hi ha set nans.
I quan la bruixa s'ha transformat, t'has fet un susto o ja t'ho esperaves?
Ja m'ho esperava, però igualment ja m'he espantat.
I creus que la Blancaneus hauria d'acabar amb el soldat o amb el príncep?
Amb el soldat.
Sí, per què?
Perquè el príncep és una mica tontet.
Estem amb les imperdibles de la joventut de la Faràndula, imprescindibles perquè l'obra surti bé. Heu tingut algun moment d'estrès relacionat amb el vestuari?
Sí, a primera hora hem tingut un problema perquè a la guineu petita se li ha caigut la cua, l'hem hagut d'anar ràpid, això és el més freqüent, tant ara com a pastorets, que sempre hi ha algun animal que perd la cua, i bueno, allà entre cametes, i com podem amb el mòbil, amb llum, intentem cosir-la i que puguin sortir amb tot això. També hi ha hagut un ocell que s'ha descuidat un casc i també sense adonar-se en compte li hem pogut posar per allà darrere. Avui aquestes han sigut les anècdotes.
Hola, que us ha agradat l'obra? Que us ha fet riure?
Quan el mudito deia oh, oh, oh!
Sí, que el teu nen preferit és el mut?
Sí, el príncep blau i el mudito.
Estem amb l'Albert, el director de la Blancaneus, i porteu molts anys fent la Blancaneus. Heu hagut de renovar coses perquè la gent ho segueixi venint a veure?
Aquest any el que hi ha són més animals. Aquesta última vegada, que portem des del 2021 fent-la, teníem un repartiment petit perquè per la pandèmia ens van dir que el repartiment no podia ser de més de 20 persones. Això va ser el 2021. I ara el que hem fet és posar més animals, com que ja no hi ha limitacions. Ara, és una Blancaneus una mica diferent a la que teníem el 2011, que va ser la primera que vam fer. L'escenografia és la mateixa, però el repartiment és tot nou. Llavors, sí que intento cada any fer alguna novetat, però amb l'essència de sempre.
Estem amb l'Ivet Camunyes, un dels ocells de la Blancaneus dels Set Nans. Ivet, digue'ns una experiència que hagi passat.
Bé, doncs, a una temporada, a una cançó, la cançó de l'amor, i a la casa va pujar per error i un dels esquirols se li va quedar enganxada a la cua i aleshores, a mitja escena, l'esquirol va baixar i la cua va quedar així una mica recta, una mica tiesa, com si diguéssim. Però bé, va quedar bé.
Quin és el teu personatge preferit?
La Blancaneus.
I el teu moment preferit de l'obra?
Fer-se un petó.
Joan, per què recomanaries la Blancaneus i els Set Nans?
Home, la Blancaneus i els Set Nans és un espai per gaudir, per ballar, per connectar amb moltes emocions, per entrar dins una història de fantasia i viure-la amb nosaltres, en família, en un teatre. És l'ingredient, el pla perfecte per un dissabte o un diumenge aquí a Sabadell.
Com a pares, per què recomanaríeu aquesta obra?
Doncs perquè tant grans com petits doncs s'ho passen superbé i aprenen el que és el dia a dia també de la vida. com és el que tothom ha de treballar per igual, no? El que és la diversitat i diversitat de gènere també.
Per nens petits i per grans, està molt bé, és genial. Hem passat una molt bona estona. Riure i gaudir de la música, ha estat molt bé.
I quin és els vostres personatges preferits, així que us fan més riure?
Els nans, sens dubte. Rius molt, et fan moure i et fan cantar i aplaudir.
Parlem amb la protagonista de la història, la Blancaneus. Cristina, com ho fas per partir-te el paper amb l'altra Blancaneus, que és la Maria?
Doncs la veritat és que ens ho hem posat molt fàcil les dues, perquè la Maria i jo som molt amigues, llavors on no arriba una arriba l'altra, fem meitat i meitat, els assajos ens compenetrem molt bé, quan no pot anar una pot anar l'altra, i moltes vegades ens venim a veure l'una a l'altra, que això també fa que aprenguis molt, jo aprenc molt d'ella i ella doncs, suposo que també aprendrà de mi, així que molt bé.
Fins aquí la claca de la Blancaneus i els set nans, una obra que ha fascinat a tothom, tant a petits i a grans, amb els seus vestuaris, les seves coreografies, el decorat i tot en general. A nosaltres també ens ha agradat molt i us convidem a veure-la fins al 17 de novembre al Teatre de la Faràndula. Adeu!
Amunt al taló. 8 temporades parlant de teatre. La gran pantalla.
Doncs avui també ens toca parlar una mica de cinema, coincidint també en que la setmana passada va ser la festa del cine. I si toca cine, toca saludar l'Edu Gil, que ja el tenim a punt a l'estudi. Bon vespre, Edu, com estàs?
Bon vespre, Carlota, encantat.
Com ha anat aquesta festa? S'ha notat?
S'ha notat moltíssim.
Home, jo vaig anar un parell de vegades al cine i feia goig veure les sales plenes.
Home, jo crec que els quatre dies s'han omplert, eh? Sí. Tots, cada un, sobretot els dimarts. Però...
Quina ha estat la pel·lícula estrella de la setmana?
Jo crec que... Ha estat diferent, ha estat diverses, però segurament la que ha guanyat, perquè va ser estrena, Jurado número 2.
Perfecte, doncs em sembla que la comentem d'aquí una estoneta. Començarem comentant la pel·lícula que ja fa dies que està en cartellera, perquè em sembla que és des de finals de setembre, si no m'equivoco.
11 d'octubre es va estrenar.
Ah, mira, vaig malament, doncs. 11 d'octubre, però que no l'hem volgut passar per alt, per moltes coses que després ja comentarem. Estem parlant de La Sustància. Escoltem-ne un fragment del seu tràiler.
El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues... se acaba.
¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti?
Más tú, joven, pero mejor en todos los sentidos. Aquesta és la promesa d'un producte revolucionari basat en la divisió celular que crea un alter ego més jove, més vell i més perfecte. Aquest és l'argument de la pel·lícula protagonitzada per Demi Moore i Margaret Qualley, però... Sembla un argument que ens podríem trobar amb qualsevol tipus de producció, però estem davant d'una pel·lícula de ciència-ficció satírica i molt carnal.
M'agrada aquesta última paraula, perquè si veus els últims 10 minuts, sobretot...
Exacte.
Ho disfrutes. Doncs mira, jo crec que és una sorpresa aquest any, perquè a sobre s'ha aprofitat i es va estrenar a Sitges, que va tenir molt bona acollida, sobretot pel seu final, però sobretot a mi m'agrada molt perquè és una crítica a Hollywood i també a... Bueno, sobretot a l'edat de les dones, és a dir, critica el masclisme que hi ha perquè a les dones a certa edat se'ls acaba. Com, per exemple, hi ha un personatge que té 70 anys, que és fastigós, però en canvi aquest, com que és el que té el poder, aquest no se li acaba per l'edat. En canvi, ella sí. I en canvi, he de dir que la Demi Moore, per tenir 60 anys, però que representa que la pel·li té 50, està fantàstica. I tot i així... Tot i estar fantàstica, se li acaba el seu programa d'esports perquè ja és massa gran.
Exacte. Doncs, aquest això... personatge de 70 anys masculí busca una figura més jove, més perfecta i més sexy.
Doncs ja amb aquest inici ja és una carta d'intencions, de crítica a la societat actual que encara estem vivint.
Jo he de dir que és una de les pel·lícules que vaig veure durant la festa del cinema i encara l'estic digerint. Bueno, en tots normal. Els seus sentits. És a dir, des del missatge, com has dit, perquè per mi és fins on estem disposades a pagar per ser una versió més perfecta de nosaltres, si volem buscar aquesta perfecció establerta en els cànons, sobretot del cinema i a Hollywood, que em sembla que també passa una mica per la història real de la Demi Moore, viscuda també, jo crec que... a Hollywood?
Home, segurament amb aquest personatge haurà tingut trobades, és a dir, s'haurà pogut empatitzar o haurà trobat cosetes 100%.
Segur. I per altra banda, per la producció de la pel·lícula, pels plànols que hi han, que són...
molt colorits.
Molt, el color, totes les referències que després he anat veient que té amb algunes pel·lícules de terror molt conegudes i amb escenes molt emblemàtiques. I simplement per mi dir que avisar a qualsevol persona que li faci fàstic o sigui aprensiva, que no trepitgi cap sala del cinema per anar a veure aquesta pel·lícula, perquè, com dèiem, d'un argument que sembla que no senzill, es converteix en una cosa delirant.
Clar, suposo que aquí és la gràcia, que ho vol exagerar tot al màxim.
Tot, sobre,
sí, cada cop sí. La pel·lícula va més. És a dir, una idea simple va pujant. Va pujant fins que arriba un clímax final que explota tot. Literalment.
Sí. Exacte, literalment, sí, sí. Jo just al sortir vaig pensar, m'han sobrat els últims 10 minuts. A dia d'avui, després d'una setmana, dic, no m'han sobrat.
O sigui, no, jo potser...
És com el colusí final de tot aquesta, com deies, d'anar més, anar més, anar més i portar-ho tot a l'extrem.
Mira, de coses negatives, com molt diria, una mica llarga, és a dir, potser sí. No calia que m'ho expliquessis en 2 hores i quart, en 1 hora 45, 1 hora 50, tenies de sobres perfectament.
Uh-huh. Comparteixo.
I explicació una mica... d'aquesta dualitat que tenen en elles dues, que en repeteixen bastant a la pel·lícula, que són una. Però no acaba de quedar tot clar si guarden els mateixos records o què comparteixen realment.
Ja, a nivell més interior o d'identitat.
Correcte. Però que al final no deixa ser una història molt semblant a Jekyll i Hyde, traslladada al món de Hollywood.
Per molta gent ja deien que era la pel·lícula de l'any, no sé...
No, jo trobo que és una pel·lícula curiosa, que està molt bé.
Exacte, per mi curiosa és una molt bona paraula.
Que té moments, ostres, surrealistes i que et queden quan surts del cine. I per mi val la pena, sí. Per tothom puc entendre que no, perquè pot semblar-li bastant fastigosa o...
Sí, sí, sí. Per tant, li posem nota, va, la substància.
Jo li posaré un 7.
Home, déu-n'hi-do, un 7, des de l'Edu ja, per qui ens comenci a escoltar avui, un 7 és un excel·lent per l'Edu gairebé. Perfecte, doncs va, passem a la que comentava que ha estat la pel·lícula de la setmana de la Festa del Cine, que és Jurado número 2.
Fue el pasado octubre. Llovía y le di algo. Me bajé del coche para ver qué era. Miré y no vi nada. Imaginé que habría sido un ciervo y que habría salido corriendo.
Doncs, en aquest cas, Clint Eastwood dirigeix a Nicholas Hoult, a Jurado número 2. Aquest últim encarna a Justin Kemp, un home de família que, mentre forma part d'un jurat per assassinat d'alt perfil, es troba lluitant amb un gran dilema moral també connectat, en part, amb aquest mateix judici en el que està participant com a jurat.
Bueno, és una pel·lícula de judicis que ara últimament se'n fan poques, trobo. Va haver-hi una moda als anys 90 que se'n feien bastantes i realment això és un tema per parlar-hi, per bastant xulo. I val la pena. Jo crec que és una pel·lícula d'intriga que et manté en tensió. No és et fa lenta ni avorrida perquè tota l'estona et va donant informació i tu estàs... Clar, com la història en si ja enganxa. Perquè pots sentir com identificat o ja sents emoció pel protagonista, a veure què li pot passar i intriga, doncs estàs les 2 hores que estàs, a veure, com...
Com es va desenvolupant aquestes dues trames, no?
Bueno, si vols explico una miqueta perquè hi ha el trailer que t'ho diu.
Perfecte.
És a dir, representa que, és el que deies, un home de família que el criden per un judici, i sobretot quan està fent el càsting per ser jurat, li pregunten si coneix el cas, i diu no. Doncs diuen, doncs mira, com que no el coneixes, doncs ets ideal per ser jurat. Però què passa? Que quan li expliquen el cas sent jurat, se n'adona que quan van passar els fets, ell estava per allà, i no sabia l'existència que havia passat alguna cosa. Llavors comença allà el dilema moral que li va passant, que comença a creure que potser ha estat involucrat involuntàriament.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clar, això que, crea un clímax de tensió.
Que des del minut 10 ja estàs enganxadíssim, que no saps què passarà. Sobre també, clar, ell amb la dona doncs, està a punt de tenir un nen. Clar, tot el que li comporta,
per alguna raó, en el cas que estiguis involucrat, què suposaria a la seva vida tot aquest d'alta a baix?
La pel·lícula enganxa. Ja estàs atrapat, els actors estan molt bé, el Nicholas Hoult fa bon protagonista, el que fa la seva dona també, que és la Zoe Deutsch. Bueno, no sé pronunciar-ho, però... la conclusió és que si fos l'última pel·lícula de Clint Eastwood...
Que això és sentit ser, perquè... o s'ha llegit de... Home, que és el comiat de Clint Eastwood.
O 94 anys.
Sí.
Vull dir, seria normal.
No sé si serà per voluntat, però bueno, que podria ser una de les seves últimes pel·lícules.
Si és així, podríem estar contents, perquè realment ja només per haver fet aquest tipus de pel·lícula als 94 anys ja està.
És per treure's el barret.
Sí.
Molt bé, doncs va, posem-li nota.
També un 7.
Déu-n'hi-do, doncs, avui...
Estic generós, no?
Vale, va, i passem a Marco. Escoltem-ne un fragment del seu tràiler.
Enric, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se ha dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
El meu nom és Enric Marco Batlli, però quan vaig entrar al camp de concentració...
Els directors Aitor Arregui i John Garanyo posen a la gran pantalla la història d'Enric Marco Batlli, interpretat per un gran Eduard Fernández, un sindicalista espanyol que va falsejar dades de la seva biografia per aparèixer com a supervivent del camp de concentració de Flossenburg durant la Segona Guerra Mundial. Déu-n'hi-do, la història ja,
Sí, ja et crea com... malament. És a dir, jo amb la pel·lícula potser tenia les expectatives una mica altes, no sé si és per haver vist
el 47
també. Perquè també sortia l'Eduard Fernández, segurament està influenciat per això, però he de dir que la interpretació aquí també se surt totalment, no té res a veure amb l'altra, però una interpretació espectacular. Però la pel·lícula, clar, amb aquest tema que tu ja amb el protagonista no hi empatitzes,
clar,
de fet, clar, és un buscador de protagonisme, és una persona que busca aquesta fama.
I a costa de molt dolor.
Totalment. Totalment. I a sobre, jo, per exemple, que he coincidit amb professors meus que havia tingut a l'escola, doncs em deien, m'explicaven que havia anat al col·legi aquest home i que ho donava tot explicant, i que els nens es quedaven embobats explicant-ho, però que al final aquest era un farsant.
Que fort. Com hi ha gent que va ser capaç de... Després d'haver-hi tantes víctimes i tant dolor amb una cosa com són els camps de concentració nazis, que algú... I és el que deies, també. Vull dir que ha sigut una persona que s'ha recorregut món explicant la seva experiència com a supervivent d'un camp de concentració i tot era mentida. Doncs va, puntuem Marco.
Jo li poso un 6.
Bueno, que està baixa una mica, però bueno, no està malament, un 6.
Jo la recomano per la història i sobretot també recomano que com menys sàpigues potser millor, perquè t'ho explica bastant bé i si ja saps com certes les coses...
Clar, hi ha molta informació que ja se t'està fent una mica com repetitiva,
correcte,
si ja la coneixes. Però per descobrir la història d'aquest senyor, si no sabeu d'on baixa, bona pel·lícula. Perfecte. I acabem amb l'última pel·lícula, canviem totalment d'estil, anem a una pel·lícula d'animació, que és a Robot Salvaje. Escoltem-la al tràiler.
¿Asistencia?
No estoy programada para ser madre.
Doncs Robot Salvaje, l'èpic viatge d'un robot que naufragi a una illa deshabitada i ha d'aprendre a adaptar-se al dur entorn, establint gradualment relacions amb els animals de l'illa. És l'argument del que ja s'ha dit que pot ser la millor pel·lícula de DreamWorks. Com ho veus tu, això?
Bé, jo potser perquè tinc bastant a dins Shrek, però podria entrar al rànquing. De top 3, segurament. Perquè la veritat és que és extraordinària. És a dir, a trobar a faltar una pel·lícula d'animació així. Uh-huh. És una pel·lícula d'animació clàssica, realment, perquè toca elements que ja hem vist moltes vegades, però ho fa d'una manera que funciona, empatitzes, parla de tecnologia amb la naturalesa, que al final són temes més o menys actuals. Bueno, el que ja està molt vist potser és el tema típic de si els robots realment poden tenir emocions.
Uh-huh.
Això és molt típic, molt trillat. Uh-huh. Però ho fa d'una manera que que funciona molt bé en pel·lícules d'animació. És a dir, el resum perfecte és, tu si ets pare i has de portar els teus nens petits a veure una pel·lícula, t'encantarà, no per res, perquè no és la típica pel·li infantil, sinó que tu estàs veient, inclús a tu t'arriba a emocionar. Potser els teus fills no, que segurament sí.
S'ho passaran bé, perquè és una pel·lícula d'animació ben feta.
Però és que inclús tu també t'emocionaràs. Tu estaràs dient... No és que et faci plorar com algunes de Pixar als seus inicis, que eren terribles. Que
totalment, vegades, que acabaves fatal.
Fatal, com Up. Però sí que té aquest punt emocional guai al final, que dius, ostres, que maco, que bé. Saps? Que bé m'ho passat, he disfrutat, he plorat, sí, sí. He rigut...
Jo conec gent que... Jo encara no l'he vist, però conec gent que era com un... Bueno, he anat a veure Robot Salvaje com una mica forçat i he sortit com dient que bé que hagi entrat en aquesta sala a veure aquesta pel·lícula.
Totalment. És una pel·lícula que t'has d'avergonyir. És a dir, has d'anar orgullós i sortiràs orgullós, content i feliç per haver-la vist. És a dir, la recomano ja a tothom que ha sigut nen alguna vegada a la seva vida i hagi vist pel·lícules d'animació i que ara Disney... malauradament no arriba a aquest nivell ara, està bastant per sota, jo trobo.
Sí, sí.
Doncs per això diuen que realment és de les millors de DreamWorks, perquè agafa aquesta força, inclús la trobo millor que les de Com entrenar tu dragón, que estan bé, i a mi m'agradaven, però aquesta per mi...
Li dona una volta.
Sí.
Molt bé, doncs va, posem-li nota.
Jo aquesta... 8.
li ha costat dir aquest 8. Bueno, hem parlat de quatre pel·lícules, doncs, amb bona nota, totes quatre.
Bastant diferents.
Bastant diferents, bueno, molt diferents, totes quatre. La substància, que li ha posat un 7, Jurado número 2, que també s'han portat un 7. Marco, que ha baixat un 6, però una bona pel·lícula per conèixer la història d'aquest senyor. I Robot Salvaje, que s'emporta la millor nota amb un 8. Així que ja ho sabeu, oients, si us venen ganes d'anar al cine, doncs aquí teniu quatre recomanacions per anar a veure per part de l'Edu. Moltes gràcies, Edu.
A tu, Carlota.
Que vagi molt bé. Fins aviat.
Que vagi bé. Merci.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Doncs ja tenim a punt l'Elvira Franc a l'estudi per poder-nos parlar d'alguns muntatges teatrals que trobem a la ciutat de Barcelona. Bon vespre, Elvira, com estàs?
Hola, bon vespre. Doncs, com sempre, molt contenta de tornar a ser aquí.
Molt bé, perfecte. Setmana a setmana ens vas portant obres de teatre que actualment estan a la cartellera de Barcelona.
Sí.
Així que els oients poden tenir-ne la teva opinió i per ells mateixos decidir després.
Sí, si hi van o no hi van. Igual llavors ho veuen i no coincideixen amb la meva opinió. Però són opinions personals.
Exacte, com ja sabem, el teatre és molt subjectiu i cadascú el viu a la seva manera.
I tant.
Doncs vinga, l'Elvira ens parlarà de dos muntatges, com hem dit, un a la Sala Beckett i l'altre al Heartbreak Hotel. Parlarem de Allà lluny hi ha una caseta, de la Sala Beckett, una història on el misteri i el terror van de la mà per difuminar la línia que separa la realitat de la superstició.
Exacte.
No?
Sí.
Comencem per aquesta?
Bueno, sí, comencem per aquesta.
Doncs va, comencem per la Sala Beckett.
Allà lluny hi ha una caseta, com deies tu, a la Sala Beckett, escrita i dirigida per Jordi Casanovas. En aquesta obra l'autor ha sorprès amb un text d'intriga i terror, tal com deies, res a veure amb la exitosa jauria que s'està representant encara ara del Teatre Romea.
També amb un punt de terror, però ja no...
No
com el...
Molt diferent.
Molt diferent, però també una història bastant terrorífica.
Terrorífica, però és verdadera la
exacte,
de jauria.
Aquesta
és inventada totalment.
Aquesta ni supersticions ni misteri.
I tant. Tampoc s'assembla amb el primer text que li vaig conèixer, una història catalana, no sé si de les vies vista, fa anys, i menys amb l'última que va posar en escena Conspiranoia, que també en vam parlar aquí al programa.
No
té res a veure una de l'altra. Cap de les mentades tenen ni una relació d'argument, ni temàtica, ni d'estil de dramatúrgia. Per tant, anar a veure una obra d'en Casanovas, jo diria que no se sap mai
com sortirà.
Clar.
Exacte. Sí, sí.
Sí. L'ambientació de l'espai escènic ja deixa entreveure que serà una funció plena de misteri i tensió. Una casa que s'intueix que està aïllada, decorada amb uns estris vells i rònecs. Mitja llum, música tètrica acompanyada d'algun crit dantesc. En escena, tres dones. Una se li nota un embràs molt avançat. Va amb una vestimenta blanca... força estranya, diria jo, Les altres dues van vestides de colors molt foscos, grisos i negres. La noia embarassada vol un part del tot natural. i s'ha posat en contacte per les xarxes socials a dues llevadores que prometen que el parc serà màgic i envoltat de natura. Ja en la preparació del parc, les assistents obliguen a la noia a despendre's del mòbil. Ella no ho vol, però li obliguen, que no volen mòbils per allà dintre. I tot seguit començaran una sèrie de rituals fins a arribar al naixement del nen, passant per una escena del parc força llarga i angoixant, l'escena aquesta. Tot es barreja amb històries del passat dels pobles veïns d'aquesta casa, de la cabana aquesta allunyada del poble, supersticions, relats inquietants que desconcentren i que es mescla amb una mala fe la mala fe que tenen les llevadores i amb el passat també de la noia, un passat una mica també tètric, diguéssim. Més que res per l'àvia, que explica, bé, de la família. Una funció que justament vaig anar a veure els dies de la Castanyada. I de Tots Sants. O sigui que semblava ideal per veure en aquelles dates, perquè quasi bé que semblava feta expressament. Portar una obra tan sinistra que vol arribar a l'extrem del terror és difícil. No és el mateix poder comptar amb les tècniques que fan servir en el cinema. N'hem vist moltes de pel·lícules de terror, però al cinema tenen doncs, uns recursos que al teatre no els tenen. I en aquest cas, personalment, vaig trobar un argument, jo diria, poc creïble i una mica exagerat. I la direcció tampoc hi ajuda gaire. Sort de les interpretacions, molt bones interpretacions, de Mercè Pons, Cristina Arenas i Meritxell Llanes, que les vaig trobar excel·lents. Una obra ideal per qui li agradin aquests arguments de terror i suspens, que està programada fins al 24 de novembre.
Perfecte, doncs. Ah, tenim una de les propostes, per qui li agradi, com deia l'Alvira, el misteri, el terror, la intriga, i anar descobrint aquesta tensió, viure aquesta tensió sentada des d'una butaca del teatre, que, com deies, no estem tan acostumades a fer-ho.
No estem
més acostumades a fer-ho des d'una butaca de cinema.
Exacte.
Perfecte, doncs va, ens traslladem al Heartbreak Hotel. Recordeu que és la sala que va obrir l'Àlex Rigola, si no m'equivoco, fa un any,
sí,
aproximadament.
Això mateix.
I en aquest cas parlarem de Glengarry Glen Rose.
Glengarry Glen Rose, exacte.
Sí, un títol així una mica complicat,
també,
tot plegat.
També, sí.
És un text de David Mamet.
Exacte.
No és l'únic que podem veure a la capital barcelonina. També tenim Un matrimoni de Boston,
doncs sí,
a la Villa Roel, de David Mamet. I en aquest cas, Glengarry Glen Rose ens parla del desplaçament generacional en un capitalisme caníbal, gairebé.
Sí, gairebé és així. És una adaptació, l'obra, una adaptació de l'Àlex Rigola, un director que sempre sorprèn, amb les seves...
Sí, no et deixa indiferent.
No et deixa indiferent.
Pots compartir-ho o no,
sí,
però indiferent no et deixa.
Exacte, i tal com deies, doncs s'està representant aquesta altra obra, Un matrimoni a Boston, que en parlarem la setmana que ve.
Perfecte.
Però amb una setmana o 15 dies de diferència vaig veure
les dues obres. Els dos textos.
Sí, dues obres ben diferents, però igualment força interessants. Però anem a veure una adaptació de l'Àlex Rigola. S'ha d'anar preparat, com dèiem, Perquè algunes vegades sorprèn, tot i que després de veure'n 4 o 5, ja se li coneix les seves preferències. Li agraden, per exemple, els personatges que s'anomenin pel nom dels actrius i dels actors, deixant de banda el nom de l'autor que li ha posat a la funció. És notable també la naturalitat que vol que tinguin els actors, la calma i la calma d'interpretació que busca, dient totes les frases molt a poc. Pràcticament l'obra es fa sense cap escenografia. Les seves obres no tenen escenografia i gairebé sense cap moviment. Així doncs, els intèrprets quasi no es mouen i posen tota la seva energia amb la seva parla a mitja veu i les lleus expressions, que ara, amb aquest nou i reduït teatre a Sants, es poden percebre els mínims gestos, els sospirs i els llargs silencis, es poden percebre a la perfecció, perquè els tens a dos pams, allà mateix. Potser en aquest cas, l'obra, que ja s'havia fet en el cinema amb el mateix títol, perd una mica d'agressivitat, al meu entendre. També la falta de localització de les accions i del temps que està passant els fets que s'exposen fa que, a part del boníssim text, tot quedi una mica diluït i potser lluny de les nostres interessos i costums. O potser El director dona per suposat que els espectadors ja coneixem l'obra, per la seva direcció també que va fer aquesta obra l'any 2003 al Teatre Lliure, i per això creu que no cal aclarir res. Surt i cadascú que pensi el que vulgui. Com deies, és una obra que es basa en la lluita entre venedors d'una empresa que se'ls promet que el que hagi ingressat més diners de les seves vendes tindrà una gran compensació, un cotxe de luxe, i que la resta de treballadors que no els hagin aconseguit seran despatxats. Cada un defensa la seva posició i mira de perjudicar, evidentment,
a
l'altre. Exacte. Grandíssimes interpretacions, això sí, eh? De Miranda Gas, Sandra Monclús, Francesc Garrido, Andrés Herrera, Àlex Fons i el sabadellenc Pep Ambrós. Una obra que, des del primer moment, es nota aquesta mà del director amb els seus recursos habituals que he explicat, i que, personalment, a part de reconèixer la gran qualitat interpretativa, no em va causar cap impacte, en cap moment no em va impactar. La vaig seguir, però no em va acabar d'arribar. Aquesta proposta també es podrà veure fins al 17 de novembre.
Perfecte. Doncs si encara no heu descobert, com deia l'Alvira, propostes de l'Àlex Rigola, si us agrada el teatre, per mi s'ha de veure alguna de les seves propostes
sí.
Per, com deies, veure tots aquests recursos que no estem tan acostumats i que potser tots junts fan que no acabis de connectar. A mi també em passa amb aquestes propostes, però que penso que cadascun dels recursos que fa servir poden ser interessants per separat. Potser junts fa que tot es quedi una mica diluït. Igualment crec que és interessant poder veure altres maneres de fer obres de teatre.
I sobretot en aquest teatre tan petitó.
Exacte. I el plaer de tenir els actors i les actrius que et parlen i sents gairebé l'aire de les seves paraules.
Exacte.
I em sembla, Elvira, que tenim temps per fer-ne una última.
Si tenim temps, en fem una altra.
Perfecte, doncs som-hi, va.
Doncs mira, et parlaré del meu germà Bernat, al Teatre Eòlia, que és l'escola de teatre, però a més tenen la seva sala de teatre on fan diverses propostes. Un monòleg interpretat per l'Albert Aulceller, amb direcció d'Esther Vilamó i dramaturgia de Berta Girau i la mateixa Esther Vilamó. És sobre les cartes que va escriure Bernard Marie Coltes, centrant-se principalment en el moment de la seva prematura mort a causa de la sida. Recordo algunes de les obres d'aquest autor que s'han convertit en un referent de la dramatúrgia contemporània, com, per exemple, Roberto Zucco, que la vam veure al Teatre Romea, o La nit just abans dels boscos, que la vam veure al Maldà, i també la vam fer al Romea, o La solitud dels camps de cotó al TNC. Totes són obres per recordar, que et queden gravades. Totes elles amb un contingut força colpidor i sorprenent. Són d'aquestes que són dures, però que te les recorda sempre. En aquest cas, els escrits de Coltes van ser recopilats pel seu germà. Són escrits curts, com cartes. En ells es pot apreciar la gran impressió que li va causar la interpretació de Maria Casares a Medea, que va ser el motiu principal de la passió de l'autor al teatre. Que em va reconèixer o va conèixer. Que després,
a la
Maria Casares. Ell va seguir, inclús van fer coses conjuntes, amb la Maria Casares. També parla del seu amant i de les obres de Gorky. I sobretot es dirigeix als seus germans i germana i a la seva mare amb un amor incondicional. A més, també fa referència sobre el teatre, del que ell l'inspirava i com pensava que s'havia de fer i com s'havia de representar. Un espai escènic que ressalta la llarga figura, és un actor molt alt, de l'actor, només amb un fons de pantalla on es van projectant un collage de diversos temes. Una obra que, com diu en el programa demà, vol ser un homenatge poètic, multidisciplinari, visual i auditiu, fins a arribar als detalls de la seva mort a l'edat de 41 anys. Un monòleg especialment adreçat als seguidors de les obres i vida d'uns dels autors més representats a l'actualitat i que pocs coneixem les seves vivències. Això fa que, sense conèixer la seva història, a vegades et perds una mica, perquè són cartes curtes, bastant incoherents unes amb les altres, i costa una mica fins al final, que amb la mort sí que t'identifiques molt, perquè explica tot, es despedeix de tothom i és més colpidor. Aquesta obra es representarà fins aquest diumenge també, el 17 de novembre.
Perfecte, doncs ja tenim tres recomanacions més a la llista de l'Elvira i moltes gràcies, Elvira, ens veiem la setmana vinent.
Això mateix.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'aquesta setmana. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que hi busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell i també a la seva aplicació. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.està. Tornem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies una setmana més per escoltar-nos.
Amunt al Taló.